Jaume Guardiola, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt, molt divertit, la veritat, aquestes imitacions.
Bueno, la vida es tracta d'intentar passar-ho bé, no?
Però us ho passeu, eh?
Sí, d'això es tracta.
Molt bé, fantàstic.
Ahir, Sol de... Bon dia.
Bon dia, què tal?
Entrevistàvem a Joan Soler, un dels homes forts de la precandidatura de Joan Laporta. Avui ens acompanya Jaume Guardiola, que és home fort de la precandidatura de Víctor Font.
Sí, un dels grans noms d'aquesta precandidatura de Víctor Font, president de la Comissió Econòmica del Barça 2021-2022, quan va arribar Joan Laporta. Se'n va anar per presidir el Cercle d'Economia i ha estat un home important de la banca catalana, ha estat 13 anys conseller delegat del Banc Sabadell.
Va plegar exclusivament per presidir el Cercle d'Economia o perquè no li agradava la gestió de Laporta?
Mira, m'agrada la pregunta perquè és un tema que està sortint molt amb... Bueno, primer bon dia a tothom, eh? Jo vaig plegar perquè em vaig presentar la candidatura al Cercle d'Economia. Jo vaig ser nomenat a la Comissió Econòmica el juny del 21 i al maig del 22 li vaig informar al president que plegava perquè presentava les eleccions del Cercle, que estaria fins d'octubre perquè com a comissió s'havia de fer l'informe preceptiu del tancament, diguem-ne, del 2021-22 i que jo havia estat els 11 mesos, diguem-ne, o pràcticament la majoria del temps allà i per tant corresponia fer-ho a mi. I vaig plegar per aquesta raó, és a dir, no, jo no vaig... vaig tenir la notícia molt dolenta i que em va sorprendre de la sortida del Ferran Reverter, que va sortir doncs a febrer i març, no sé exactament, uns mesos abans, però no, jo no vaig sortir, diguem-ne, perquè vaig veure en aquell moment coses, al contrari. Com a comissió, amb els membres de la comissió, vam fer informes que a mi em sembla que són importants en aquells moments delicats de la situació del club i aquests informes els regegeixo ara, com he dit, amb algunes entrevistes o amb alguns articles que he tingut que publicar i els subscric 100%, eh? Per tant, diguem-ne, aquesta és la realitat.
I per què va plegar Ferran Reverter?
Pues no ho sé, jo crec que per discrepància, segurament, amb la manera de fer les coses. El dia Ferran, en definitiva, quan arriba a la porta a la presidència amb tota la seva força i el seu carisma, ell posa ja dues persones, com Ferran Reverter, que jo ja coneixia, i que era el CEO global d'una companyia com MediaMarkt, que cotitzava a Alemanya, amb un governance cotitzada, amb un governance, diguem-ne, alemany. I després una figura com el Mateu Alemany per portar la part esportiva, i semblava que realment s'estava donant un pas que a mi semblava imprescindible, la professionalització del club. I probablement, bueno, i en aquell moment va semblar que tots els temes passats, tots els directius tenien que canalitzar els temes directament a través del Ferran. Ferran va començar a formar un equip directiu amb gent qualificada, i diguem-ne que eren experts en els seus temes, i jo crec que ell devia començar a sentir que això no era la manera en què evolucionarien les coses, i abans de fer-se mal i tal, doncs va decidir plegar. I ja no sé també si va començar a veure coses que ell des de la seva posició podia veure i que evidentment en altres llocs, diguem-ne, de l'estructura no es podien veure.
Vostè felicitava el president Laporta durant l'any que va estar vostè a la Comissió Econòmica per la gestió, sobretot d'aquells mesos que vostè hi era. Ara és molt contundent en criticar la gestió de Laporta. Què ha canviat en aquest sentit?
Sincerament, no, aquesta paraula felicitació no la recordo i no és la posició de la Comissió Econòmica. La Comissió Econòmica fa uns... se suposa que és una institució i haurà de ser-ho més, i la nostra proposta ho serà més d'això que els americans diuen de check and balance, que hi hagi d'alguna manera un cert control de la gestió, i la Comissió Econòmica fa uns informes preceptius sobre que estan tassats els estatuts, sobre tancament, pressupostos i també sobre aquelles operacions que per determinades característiques tenen que passar per allà. I amb aquestes informes, jo crec que diguem-ne són informes per entendre'ns una mica tècnics, no? Que el que tracten és de reflexar la realitat i fer també suggerències perquè aquestes operacions que s'estan aprovant o que es sotmeten a aprovació de l'Assemblea es facin en determinades condicions. I jo tinc el record de tots aquests informes amb aquest text. Que jo digués que en determinats moments la Junta Directiva estava fent bé les coses és que realment ho compartíem. Què diré jo? Doncs iniciar l'estadi, iniciar les obres de l'estadi. Evidentment, per una comissió que es dedica a l'economia, pensar en iniciar unes obres d'un estadi d'aquesta envergadura en un moment que tens uns fons propis negatius, una situació molt delicada, és realment controvertit. Però quan analitzàvem els riscos de seguir en el mateix estadi des del punt de vista dels costos de fons perduts que s'havien d'invertir i quan vèiem la impossibilitat de competir amb tots aquests clubs, diguem-ne, rivals del Barça, que tots estaven en estadis nous, és quan doncs, vam dir endavant, com a comissió. La comissió és no vinculant, només opina. Endavant. Però vam posar una sèrie de condicions. Algunes s'han complert i altres no. Condicions que s'han complert? Doncs que no hi hagués recurs contra el club. Que aquesta operació es pogués estructurar com un project finance, que només es pagués amb els ingressos, diguem-ne, marginals que genera nous a l'estadi. Condicions que no s'han seguit? Doncs que segueix una comissió que era una operació d'un calibre, d'una envergadura tan espectacular, potser més important del segle XXI de la institució, tenia que tenir un control amb un òrgan independent que realment reflexi. I exactament això és el que no ha passat. Perquè podem parlar, però la història de l'IMBA, que nosaltres hem parlat molt, és una d'aquestes històries absolutament inversemblants i desastroses.
Sí, de fet, en una entrevista a La Vanguardia vaig llegir que deia que la contractació de l'IMBA que era el cas més greu del mandat de Laporta. És una notícia que nosaltres vam destapar el que t'hi jugues, sí. Com es va gestionar la contractació de l'IMAC, amb aquells informes interns que l'apuntuaven com la pitjor de totes les empreses que optaven a construir el Camp Nou, però Joan Centelles va venir aquí a donar explicacions, l'informe dels tècnics no li van fer cas i en van fer un altre dient que era la millor. Per què l'IMA, bueno, que és el cas que no sé si considera
vaig dir,
més
vaig dir exactament més que greu. Era el cas més greu. Bueno, escolta, competeix molt en volum i tamany amb el cas Darren Day, no? Després n'hi ha altres.
La comissió de Darren Day. Hi ha altres de més. Pel contracte de Nike o n'hi ha més?
No, la que és coneguda, que és la de l'operació, diguem-ne, de això que ells diuen d'intermediació, sinó de resolució de conflictes, no? Entre Nike i el Barça, no? De mediació, no? Aquests són els dos temes, però començant amb l'IMAC, l'IMAC és un tema que comença lleig des del començament. És a dir, hi havia dos prerequisits que eren de sentit comú, que els aplicaríem nosaltres quan ens fessin casa nostra, que és, home, haver fet un estadi i tenir, haver fet alguna obra a Espanya, no? Per què? Perquè es té que conèixer la legislació laboral, es té que conèixer el model de subcontractes, o sigui, coses que són evidents. De repent, l'IMAC no compleix això, s'incorpora al procés una mica per la porta de darrere i l'últim moment. Mentre jo vaig estar allà, l'IMAC no sonava. Jo sabia quines eren les companyies que s'havien presentat, però l'IMA no hi era. És un cas, en aquest sentit, diguem-ne, molt sorprenent. En contra de l'opinió del membre de la junta directiva que portava patrimoni, per tant, l'Espai Barça, en contra de l'opinió d'un enginyer de camins reputat, especialista en grans obres, que és qui està responsable de l'Espai Barça.
Ramon Ramírez,
que després el substitueix a Centelles, que venia del Reus i que no li hem conegut aquesta expertise, aquest coneixement. Amb aquest programa teu veu dir, el Centelles va dir alguna cosa així, que no incorporar l'IMA era injust. I com, escolta, injust, però si al final no compleix aquests requisits i d'això es tracta, o sigui, realment va ser una entrada per la porta de darrere. Guanya un concurs amb competidors sent la que presenta l'import més barat, els terminis més ràpids i les compensacions més goloses, no? I el resultat final és que no tenim els terminis, que no tenim els imports, estem llunyans, els imports que es van comprometre, i aquestes indemnitzacions, que eren extraordinàries, perquè avui ja portaríem 500 milions que ens hauria de pagar l'IMAC. Quasi l'estadi el podia fer ell solet. I això, tots sabem que això no passarà.
I per què creu que es va triar l'IMAC?
Doncs perquè algú va tenir molt d'interès que es triés.
Qui?
Pues, jo no ho sé el procés, però entenc que tal com es gestiona el club, és el president. De fet, crec que va ser vosaltres o algun altre que va dir que això tot comença amb una trobada després d'un partit de Galatasaray del
sí,
president amb el Nihat Özdemir.
Sí, nosaltres.
Algú tindria que veure també la reputació de l'IMAC a Turquia, perquè, escolta, diguem-ne, l'IMAC es forma part d'aquesta cosa que es diu The Gang of Five, no? La banda de los cinco, quatre constructores més que, diguem-ne, són el suport, diguem-ne, econòmic del president Erdogan amb aquest procés d'involució democràtica que està fent a Turquia, no? I això està a la premsa diària, no? Per tant, el cas és extrem. I acabo un altre punt, és tontet, però emocional una mica. al final també era un requisit, o no sé si era formal o informal, que les candidatures tinguessin constructores catalanes. A la segona n'hi havia quatre, Copsisa, Copisa, AXA Soriguer i Robau. A la tercera hi havia Comsa, l'IMAC està sol com un mussol.
L'IMAC va fer una UTE, es va presentar una UTE que era fictícia.
Sí, amb Bopi 4, però va desaparèixer.
Sí, va desaparèixer, era una UTE fictícia. Fem una pausa, dressem l'actualitat al butlletí de la cadena SER i a la segona hora ampliem aquesta entrevista amb Jaume Guardiola, home fort de la precandidatura de Víctor Font, expresident de la Comissió Econòmica del Barça amb Joan Laporta del 2021 al 2022, i posem més temes a sobre de la taula del que t'hi jugues.
Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
Estem amb Jaume Guardiola i, mira, coses de la vida, ara la pausa publicitària i el butlletí de la SER. Hem descobert que el teu avi es deia Pep Guardiola?
Sí. Bueno, li deien Pepito.
Pepito?
Pepito Guardiola, sí. Sí.
I els teus fills porten els mateixos cognoms que els fills del Pep Guardiola,
sí,
entrenador,
sí,
del City?
Són Guardiola Serra, sí, sí. Sí, sí, és casualitat. Això ho veus quan vas a votar, que és l'únic moment que està col·locat, diguem-ne, per l'alfabètic, i ara t'hi trobes tots els Guardiola Serres, els Guardiola Sales, que estan també tocant,
sí.
Guardiola Romojaro, que sóc jo, que és just abans de Guardiola Sala, el meu pare, que es deia Guardiola Zanon, que era el que tanca files amb tots aquests Guardiola.
Que va arribar a ser soci número 3 del Barça?
Sí, ara va morir el juliol, que era el soci 3. Sí.
El soci 3?
Sí, sí, sí.
Ostres.
Caram.
Sí, es va fer just soci després de la guerra.
I el Pepito, l'avi?
Perquè el seu oncle Jaume estava de gestora a la tornada de la guerra.
Ah.
El Pepito va ser directiu a l'any
19-20. El Pepito és el teu avi.
Sí, el meu avi. Va ser director l'any 19-20 i després 20-21, primer amb en Ricard Garay, després amb en Hans Gamper, la tercera d'en Gamper, em sembla. I és una directiva, sí, molt
important. El teu avi va ser directiu amb Joan Gamper, amb Hans Gamper.
Joan Gamper, sí. I era una directiva molt, aquesta del 19-20, la prèvia a la de Gamper 20-21, que és quan s'inaugura el 22 les Corts. Va ser una directiva molt important perquè va ser una directiva que va girar el club cap al catalanisme. És la directiva que va recolzar, i aquí es va diferenciar de l'Espanyol, clarament, va recolzar com a institució, va recolzar l'Estatut d'Autonomia del 19, que era un estatut de fer que la mancomunitat pugés un grau polític, no? I aquesta va ser l'inici, diguem-ne, d'un compromís catalanista que el club ha mantingut fins ara.
De fet, hi ha un article a La Veu de Catalunya en el que diu que el Barça, en aquell moment, quan dona suport a l'Estatut d'Autonomia, es converteix en el Club de Catalunya, que passa a ser d'un club més de Catalunya a convertir-se en el Club de Catalunya.
De ser un club català, ser el Club de Catalunya, exactament. És amb aquest moment.
Estem amb Jaume Guardiola analitzant la situació del Barça, ja en plena precampanya electoral, amb una persona que forma part de la precandidatura de Víctor Font i que va ser president de la Comissió Econòmica del Club amb Joan Laporta. Hi va estar un any, com ens ha explicat ell, perquè va marxar per presidir el Cercle d'Economia, que ha presidit fins al 2025, del 2022 al 2025. El Barça, econòmicament, ara està millor o pitjor que el 2021?
Bé, és tot un tema de debat. Si tu fas l'anàlisi fred dels números, escolta, pues, 200 milions de pèrdues després de 800 milions de palanca, vol dir unes pèrdues ordinàries acumulades de 1.000 milions, un deute que és el mateix, el deute calculat, com sempre el club l'ha calculat, que és el deute net, diguem-ne, que es pot consolidar al llarg de la història, que és el que es va fer servir per la famosa clàusula d'autocontrol del 67 que es va instal·lar l'any 13, els números són molt dolents i la situació és molt dolenta. Ara, hi ha uns factors que a mi em fan ser més optimista respecte al que potser a vegades hi és un... Tu tens avui un equip jove amb un valor de mercat clarament més alt que el valor, diguem-ne, que tens als llibres, i per tant tens un potencial de futur que pots visualitzar i unes expectatives positives de generació de valor recolzant-te amb aquest equip de futbol, i tens un estadi que amb els drames l'IMAC, i no sabem bé com acabarà aquesta història, perquè no sabem el que costarà i no sabem quina qualitat acabarà entregant, però està clar que el potencial de generació d'ingressos també hi serà, no? Jo crec que si això li poses, diguem-ne, una gestió, diguem-ne, una mica segons els estàndards professionals, no es necessita massa més, No estem parlant aquí de portar fenòmenos, sinó senzillament substituir, diguem-ne, gent que tenim avui, diguem-ne, que és de baix nivell professional. Jo crec que el club té una situació de perspectives molt millor que la que tenia quan va acabar. Pensa que la candidatura de Bartomeu, que va estar plena d'errors, també va tenir un final Covid, que va acabar de complicar una gestió, diguem-ne, des del punt de vista econòmic-esportiu molt dolenta.
Bueno, de fet, el vicepresident Moja va dir aquí que s'havia estirat igual el braç que la màniga, no més, va dir igual el braç que la màniga, però s'ha patit un constipat fort i llavors aquí no hi havia com tapar-ho, això. Ho va dir directament així. I ara com es reverteix aquesta situació? Perquè dius que això a llarg termini doncs, anirà generant més beneficis, més l'estadi, però si són presidents del Barça dia 15 de març, mesures econòmiques immediates per intentar revertir el deute i intentar revertir aquestes pèrdues, quines són?
Bé, és una sessió llarga, no?, aquesta de contestar aquesta pregunta. Però, en definitiva, hi ha activitats que tenen ja un potencial una mica limitat, per exemple, els drets de televisió, encara que jo soc dels que crec que un bon acord amb la Lliga entre Barça i Madrid té un potencial de generació de valor del clàssic que avui no estem aprofitant. I, per tant, jo crec que també amb el tema de drets de televisió hi ha espai per créixer. Tens després un tema d'espònsors, que diguem, l'àmbit de creixement és limitat també, perquè els grans ja els has fet, no? Que en definitiva és Spotify, tot el tema del nou acord amb Nike, per tant, queda un espai més limitat, però el potencial del Barça és molt gran. I després tens tota la part que té referència amb la part de merchandising, on jo crec que aquí sí que hi ha un enorme potencial ben gestionat, perquè pots aspirar a tenir ingressos que superin els 300 o 400 milions d'euros. No? Per tant, el potencial realment de creixement és molt significatiu. Tens l'estadi, que hem de veure com funciona, hem de veure quin és el deute final. L'estadi s'ha de veure una mica... Avui costa molts diners, el finançament de l'estadi. L'estadi arribarà a aquests 1.500 milions de deute. Aquests 1.500 milions de deute tenen venciments el 28 de 200 milions, que no es poden assolir. Entre 29 i 32 tens altres 500 milions, que tampoc es podran assolir, perquè la capacitat de generar, diguem-ne, fons per pagar això, no? I, per tant, serà de reestructurar. Quan l'estadi estigui a full rendiment, o almenys amb una perspectiva de que operativament estarà molt aviat a full rendiment, llavors aquí sí tens un moment de renovació del deute. Pensa que el deute del Barça està entre 5,15, que va ser la darrera reestructuració, i 7%. O sigui, hi ha bons emesos, 20 anys, que estan al 7%. Reestructurar tot aquest paquet no sé com serà de fàcil, perquè no sé quines condicions té, però s'ha de fer. Pensa un dato per comparar. El Real Madrid té 1.100 milions de deute de l'estadi. La té a 30 anys i la té com una hipoteca de les nostres. I paga 66 milions l'any. Clar, escolta, aconseguir algo que s'assemblés a això seria fantàstic.
Sí, el Barça paga molt més d'interessos que el Madrid.
Més del doble de l'estadi. Més del doble. Però això seria... també és veritat que el Madrid ja té l'estadi fet.
Per què paga més del doble el Barça que el Madrid?
Bueno, perquè segurament és un risc, diguem-ne, més alt, perquè l'estadi no està acabat, i el Madrid segurament aquestes operacions les ha pogut renegociar o estructurar quan l'estadi està acabat i ja tens els ingressos que es visualitzen. Per tant, és molt important aquest moment, diguem-ne, per alleugerir la pressió. I ja veurem quines condicions. I després hi ha uns capítols, i tenen molt que veure amb, diguem-ne, amb totes aquestes operacions inversemblants que han passat al Barça, que és de bones pràctiques. Per exemple, els drets audiovisuals i digitals, que es van vendre, i la comissió va dir, escolta, això s'ha de vendre, s'ha de buscar socis, perquè són activitats que el club fa subòptimes, no en sap, i s'ha d'associar amb experts, perquè de tal manera, encara que tinguis un percentatge més petit de la companyia, els ingressos totals, al final de l'escapada, siguin més alts. Bueno, aquests ingressos...
Experts que t'ajudin a fer créixer els negocis.
Aquests ingressos, bueno, primer, els socis que hi ha avui són tots financers, impagadors, un desastre èpic. I no ha generat ni un duro d'ingressos. O sigui, portem 4 anys que no genera ni un duro d'ingressos d'audiovisual, ni un duro d'ingressos digital, i l'explicació que ens donen és perquè els pleits que hi ha entre... Es van donar a l'assemblea, al tresorer, els pleits que hi ha entre les parts per aquests impagaments tenen bloquejada la companyia. Clar, però evidentment, aquí hi ha un potencial de creixement amb noves activitats ben gestionades. No sé el que costa desfer tot aquest sidral que hi ha muntat. Perquè el sidral és un sidral, hi ha el Líbero, hi ha el Vestigia, hi ha l'Elas, hi ha els pobres d'Aramarc.
Estem parlant de les primeres famoses palanques, eh?
Bueno,
Barça Studios.
Barça Studios va començar que es va vendre a dos socis que, home, no eren Netflix i Google, però eren del sector. Socios.com era especialista en NFTs, i una companyia d'Orfeus del Jaume Roures, que va als temes audiovisuals, però home, hi havia una perspectiva, no? Això ha acabat en mans d'un Líbero que no va pagar i després ha acabat en mans d'uns altres fons de Xipre, que es diuen, el nom, diguem-ne, una mica més conegut és Vestigia, i s'ha fet una operació insòlita d'Aramarc, que quan ja estava deteriorat va comprar un 10% al preu de valoració de 400 milions i que, evidentment, el tresorer va dir, això és perquè ara Aramarc vol diversificar. O sigui, ara Marc és una companyia cotitzada als Estats Units. Escolta, no pots explicar aquestes històries. La realitat va ser una compensació al contracte de catering, diguem-ne, que és el que es dedica ara Marc, no? Per tant, és molt important la gestió. Si t'estalvies els 50 milions del Darren Dane, que és una altra operació absolutament inexplicable, doncs, escolta, ja tens 50 milions que et serveixen per moltes coses, eh? Tu pensa que tots els abonaments de l'estadi et donen, en el millor dels moments, temporada 18-19, que és la darrera que tens pre-Covid, o la 22-23, que va ser aquella entre Covid i, canvi d'estadi, et donen 35 milions, eh? O sigui, els hi podies fer gratis durant una temporada, els hi podies fer 10 temporades un descompte del 10%, o sigui, realment, la magnitud dels 50 milions és una cosa tan absolutament inexplicable. Tu t'agafes qualsevol contracte... O sigui, és impossible que ningú posi a la taula un contracte de mediació de conflictes d'un mediador, que és el contracte de serveis de mediació, que teòricament es va explicar que s'havia contractat al darrer un agent de jugadors, que sigui d'aquest calibre, que estigui fet amb percentatge d'èxit. És una mala pràctica amb els serveis de mediació fer un percentatge de l'èxit de l'operació. Es fa sempre, doncs, amb uns costs astronòmics, però cost d'hora. Tu tens el mediador més important i reconegut, per això hi ha rànquings, tot això hi ha...
O sigui, segons el seu criteri, el teu criteri, Darren Dane, quan hauria d'haver cobrat de comissió per, mira, per haver, escolta, fet aquesta intermediació entre el Barça i Nike?
Bueno, és un Bill Marsh, és el mediador més famós, reconegut. Estem parlant de mediació corporativa, per resolució, o sigui, per diferències de criteri en un contracte, que és el que va passar aquí. Que és inexplicable, perquè... Nike i Barça, 30 anys de socis, escolta, tu parles amb els especialistes i tècnics de cada de les dues bandes i tots diran que això ja estava fet i que no calia. Per tant, comencem per aquí. Però si hagués hagut, com avui he explicat, em sembla que l'Eduard Romeu, realment una relació molt tensa, i m'ho crec, que realment estigués la cosa, doncs contractes un mediador. Lo normal és fer un concurs públic, passar-ho per al portal de proveïdors, això el club ho té estructurat així, i diu, escolta, jo vull un servei de mediació de primera categoria, i a captures un, et cobraran l'hora amb uns preus molt grans, i que vol dir, no sé, pues, escolta, 5.000 euros l'hora, si estem parlant d'aquests personatges així, i faràs un success fee, o sigui, un success fee no és la paraula, un final que pot tenir un cost fixe sempre, no serà una quantitat percentual, i tot això no et pot costar més d'un milió d'euros, és una barbaritat.
O sigui, d'un milió d'euros a 50 milions.
És una barbaritat.
Un milió d'euros hauria estat una barbaritat.
La intermediació corporativa. Escolta, jo porto 42 anys de vida corporativa, he estat a 5 països, ja ni m'he vist ficat amb lius, diguem-ne, que s'ha d'interpretar un contracte, i a vegades hem agafat un mediador professional o un àrbit, diguem-ne, oficial, no? Una cama de comerç, el que sigui. Escolta, els costos són els que són, però mai tenen... És que és una broma, és un 3%, no sé quin és el percentatge del total del contracte.
2.5, si no m'equivoco.
O 2.5 del contracte, 3% ja hauria sigut ja massa propi d'aquest país, no? Però bueno, escolta, 2.5, posem-ho, del total del contracte. És que aparentment haver-ho dissimulat una mica i dir és de la part que el contracte millora. No,
I dels 50 milions d'euros, creus que tots els queda Darren Dane?
De moment sé que els ha quedat el Darren Dane, que és un bon partit, si teniu... no sé, em sembla difícil, no? Em sembla estrany. Però bueno, no puc dir res més. Ara... que avui hem enriquit de forma espectacular un agent de jugadors que es diu Darren Dane.
Ara que has citat a Eduard Romeu, vaig llegir l'altre dia un article al diari Sport on deia que quan tu eres president de la Comissió Econòmica i es debatia com solucionar la situació del club, vas proposar i volies fer una derrama entre els socis de 300 milions d'euros. Això és veritat?
Ja vaig contestar que era una mentida com una casa de pagès, ho vaig contestar en un altre article, a més fent algunes especificacions més concretes. Escolta, no... I a més no és una funció de la Comissió Executiva. La Comissió Econòmica té dues funcions. Contesta requeriments que li fa el club, que li diu, escolta, fes-me un informe sobre això, o uns informes preceptius que estan regulats als estatuts. Això és la seva feina. Informes que ens demanen. Ens van demanar, i va ser el meu estreno, perquè vaig anomenar el juny i ho vaig fer a l'agost, i em va costar bastantes hores de vacances, un informe sobre CVC. i vam fer un informe sobre CVC, crítics, perquè CVC era una, que era la famós la Liga Impulso, que proposia el Tebas, i ens va semblar que era un acord molt dolent, perquè un, no es podia contabilitzar com a fons propis, dos, era car comparat amb altres ofertes del mercat, i tres, t'obligava a unes servituds d'entregar coses de màrqueting del club. El vam fer, això va arribar, el club es va publicar, cosa que no ha fet amb altres informes, aquest el va publicar, això va provocar un rebote i una carta que ens va enviar el Tebas, o sigui que, bueno...
Sí, perquè CVC, diguem-ne, que era l'acord que impulsava Tebas en aquell moment.
Impulsava Tebas, sí, i que era un import que per molts clubs pot tenir sentit, per als clubs grans, que tenen 440 milions de seguidors socials, no té cap sentit entregar les teves bases de dades, entregar els teus... O sigui, era absurd, i era car, i no es podia comptabilitzar com a fons propis, o sigui, tenia un conjunt de pegues, eh? O sigui, realment era un... Bueno, vam fer aquest informe, no? O sigui, ja està, aquesta és la seva funció de la comissió, que això és un invent. És que llegeix-te l'article que vaig respondre a en Romeu.
Tu sospites, i a més ho has dit en alguna compareixença, de molts acords. Aquí has parlat de l'IMAC, hem parlat de Barça Studios, hem parlat de Rendain, també de New Era, n'has parlat, del ZKP, aquest últim també...
De ISL.
Has parlat de diverses coses. De què sospites, concretament?
Sospito. Punto.
De què?
Sospito que són pràctiques, diguem-ne, que no tenen cap justificació racional amb el món associatiu, ni amb el món empresarial, ni en qualsevol altre dels mons que jo he viscut, i que, per tant, doncs, mereixen una explicació que ningú ens ha donat, i ja està, no puc dir res més.
I per què amb Víctor Font? Per què vas amb Víctor Font?
Bueno, jo quan... Bueno, veient tot això, i amb aquest sentiment profund de barcelonisme, doncs, que ve de la família i que ve de... Bueno, és aquest moment que tenim tots que ens fem nens, no? Vaig fer el meu screening de la gent que havia tret el cap. Jo el Víctor el vaig conèixer a les eleccions del 21, també amb el Freixa, i bueno, vaig arribar a la conclusió que la persona més idònia per ser president del Barça, i les raons són, és un conjunt de raons molt senzilles. Una, que és una persona íntegra i clara i honesta, i això per mi és la primera cosa. És una persona capacitada, ha tingut èxit empresarial, és una persona independent econòmicament, per tant pot permetre el luxe de dedicar-se full time sense aquesta activitat, sense esperar, diguem-ne, va servir al club i no servir-se del club. És una persona futbolera, és una persona que li agrada treballar en equip, i a vegades, o sigui, li agrada, diguem-ne, escoltar els altres. A vegades jo dic, escolta, bueno, això has d'anar una mica, perquè, en definitiva, el club té, a vegades requereix aquesta força, diguem-ne, del president, però jo crec que la seva manera de treballar fa que jo estic molt segur que amb una persona com ell de president notarem un canvi i farem el pas institucional que aquest club té que fer. Perquè des de fa 20 anys vivim d'aquesta generació de l'èxit del 2003, però que realment no han sigut capaços de professionalitzar el club i portar-lo com s'ha de portar. Tots els directius encarregats de coses, no? Els directius, si no saben de res, els directius són gent que té una trajectòria professional però no té una experiència. Això s'ha de gestionar professionalment. I el club això no ho fa, i sorprenentment, passant gent vàlida, diguem-ne, a la presidència dels darrers temps, escolta, no ha sigut incapaç de fer això, i no sé què passa a aquella casa que quan entres, doncs entres, diguem-ne, amb unes derives que no són les que toquen. I jo crec que el Víctor, per la seva personalitat, per la seva capacitat, és la persona adequada per estar allà.
I pel carisma. Jo Hola. Crec que també podria ser un dels motius, que és que a les distàncies curtes convenç el meu projecte, que fa tant de temps que tenim preparat.
Però deixa contestar-te.
Digues, home.
Mira, ahir Joan Soler, que s'ha incorporat a la nostra candidatura, que és el que porta això de grada jove, que és un tio fantàstic, va fer una intervenció a Terrassa que em va encantar, perquè va dir que collons és carisma. Escolta, a la Porta se li han marxat 30 directius. I no sé quants, 30 executius de la casa, no sé quants directius. On està el carisma? I el Víctor ha aconseguit que se li ajunti la gent de seguiment, la gent de suma, la gent de... i no sé quantes institucions... i que gent com jo i altres persones, diguem-ne, vinculades històricament a la casa, estem allà. Al final, què és carisma? Carisma és Trump? Pues sí que sí. Mira, aquest llibre que publica el president Laporta és acollonat, però té el mateix nom del llibre que publica el Trump, no? How We Save America. Fantàstic.
És que Laporta...
I escolta...
El llibre de Laporta, per qui no ho sàpigui, es titula Així hem salvat el Barça.
Però és que està ple d'aquests tics. O no són aquests tics? Li pagues 50 quilos i enriqueixes el de Rendain i demanes un aplaudiment a l'assemblea. Això és Trump. Quan diu, he has done a very good job, please. Això és Trump. O quan tu tens Et pregunten una cosa i surts, diguem-ne, que va estar atacant tothom, una història... Ja, potser aquests carismes, canviem-los i comencem a tenir una mica gent racional i professional i sèria al front de les coses.
Ahir a la presentació del seu llibre, Laporta, precisament, va parlar sobre aquesta denúncia que s'ha presentat contra ell i altres membres de la Junta Directiva del Barça o ex-Junta Directiva del Barça per uns suposats delictes econòmics mentre eren directius del Barça. Això va respondre Joan Laporta sobre això.
Els que han posat aquesta denúncia falsa, plena de mentides, amb una intencionalitat molt clara i enmig d'un procés electoral per embrutar-lo, doncs m'ha vingut al cap que són els mateixos de Volga Ignasi, són gentussa de Volga Ignasi, de poca volada, doncs són els mateixos que, me'n recordo que quan estàvem intentant registrar l'Olmo, que anaven trucant a la Lliga perquè no aconseguíssim inscriure'l, perquè ja teníem preparada una moció de censura perquè la seva ambició personal i els seus interessos personals estan per sobre dels interessos del Barça. Tot és molt sospitós, tot és molt opac, tot és molt... I a més, se'n desprenen unes declaracions posteriors que, clar, no ens mamem el dit i segurament doncs, aquí hi ha uns interessos molt concrets.
Se senten al·ludits?
Com diuen els americans, bullshit. Això és bullshit. Mira, a mi aquesta demanda o aquesta querella, el que sigui, a mi em fa nosa. A mi, quan la vaig sentir, algú m'enviava un WhatsApp, no sé si el divendres o el dia... ahir al matí, quan es va saber, hòstia, vaig dir cagada. Per què? Perquè passa això. Perquè ja estem donant l'espai, això és el que està desitjant el Trump, que li fotin, exactament això. I vas amb aquest discurs victimista, de que tots van contra mi, i punto. Escolta, avui em pregunta gent de la querella, què et sembla? No em sembla res, ni la penso llegir, ni m'interessa. A mi el que m'interessa són els fets, les evidències, les que us he explicat i altres que us podia explicar.
Quines?
Això que he explicat, escolta, doncs, el cas Límac, de dalt a baix...
No, però aquesta ja la vam explicar nosaltres.
Era visionari? Ja em diràs. És que és un pitorreo, ni ho era. És que fins i tot té un punt cutre, perquè que ni ho era tingués un administrador que es diu... Paco Maza, que tingui una condemna de falsificació de forfets en Valira, això ja li dona un to de torrente a la cosa espectacular. Per tant, però no, és tot plegat. Com és possible que una companyia com aquesta, el club, el nostre club, la nostra manera que comuniquem, la presentem com el líder mundial de connectivitat i integració d'infraestructures, quan és una companyia que s'acaba de fer, que ningú la coneix, que tots els gent del sector diuen, ens pregunten qui són, aquests? Com és possible? Com és possible que aquesta companyia no tenia fons, acabi sent, a més, amb aquesta polivalència extraordinària, aquest Ruslan Mirladeanu, ser un dels adjudicataris dels contractes, diguem-ne, dels seients VIPs, no? Aquests diners, d'on han sortit... És inversemblant. I ZKP, pues, un exemple que ja és de xiste total, no? Perquè, escolta, que tu llencis, que tu anuncis un acord d'esponsorització a una companyia ZKP, que diguis que es dedicarà al protocol criptològic o criptogràfic, no me'n recordo quin és, jo sóc bastant analògic i em costen aquestes coses, que dos dies més tard llencin un token amb la marca Barça darrere, que et vegis obligat a fer un comunicat dient aquest token no té res a veure amb nosaltres, però mal ja està fet, perquè això ja està circulant. I que un mes més tard, un diari britànic, acabi anunciant que li sorprèn com el Barça està negociant amb aquesta companyia, perquè darrere hi ha el famós aquest Andrew Tate, no? Que és un fugitiu de la justícia britànica, amb càrrecs de tot tipus, violació, tracte, agressió, control de prostitució, un personatge, això, fugit del... Escolta, i... A mi m'impressiona què feia el compliance. Collons, la feina del compliance exactament és aquesta. Dedicar-se a intentar averiguar amb qui estàs negociant les coses, no? Això sembla que s'ha acabat, que ja hem rescindit el contracte. Entre que s'anuncia i es rescindeix un mes i mig. És un desastre total i que reputacionalment estàs posant el club en una situació, perquè això ho sents escrit en un diari, diguem-ne, britànic, que es dedica al món de l'esport.
Déu-n'hi-do, li puc preguntar si Florentino Pérez, per ser econòmicament més fora, de ser un soci o com més lluny millor?
Com?
Florentino Pérez, pel Barça, de ser un soci per créixer els dos clubs econòmicament o com més lluny millor el president del Real Madrid?
Bueno, escolta, jo soc dels que crec que amb el president del Real Madrid, com els altres presidents, tens de tenir una relació cordial, que no val semblar molt amic i després dir que no. Jo poso un exemple, i a mi jo, a mi m'agraden més les lletres, però la vida m'ha portat a fer números i faig molts números. Jo m'agafo, i amb això em poso una mica futbolero, jo m'agafo, des que va aparèixer a Madrid Televisió amb els vídeos dels àrbits, el percentatge de penals sobre gols, que sembla un gran indicador de comportament arbitral que té el Madrid, i el número que em surt és 15%. Faig el mateix número del Barça, amb aquestes temporades 22, 23, 24, 24 25, 26, o sigui, són 4, quasi 4 anys. M'agafo el del Barça 7.3.
La meitat.
La meitat. M'agafo el de tots els equips europeus a les mateixes temporades i els tens tots agrupats entre, em sembla que és el 8-9 del Liverpool i el darrer de tots és l'Arsenal amb 6-3.
Ha estat un estudi d'això,
sí,
eh?
Sí, l'Atlético de Madrid té 7. Pobres, tu no, el que ha de ser de l'Atlético i Naka.
Sí, el Madrid és un 15%, el Barça un, bueno, 7% és i la resta número de clubs entre un 7 i un 8.
El Madrid és un número que si tu agafes una sèrie estadística per fer mitges, el descartaries per anòmal. Així, és així de bèstia. Bé, el Sevilla incou un expedient, inicia un expedient contra Madrid Televisió.
Aquesta declaració va directa a la taverna dels bojos de divendres, sí, sí, per a que ho debateixin el Tio Faja, el Quim Molins, el Juan, el Galiano...
Pues et dic, aquesta... el Sevilla comença un procés, diguem-ne, de denúncia de Madrid Televisió. El segueix la Liga. Això va a la Federació. La Federació el rebutja. Un tribunal contenciós administratiu obliga a la Federació a obrir un expedient que està avui obert. A on està el Barça? O sigui, aquest Barça...
No ho va denunciar, no ho va denunciar.
Amb aquest punyetero 15% contra 7.3, eh? I som incapaços de... Per tant, al final, tot és una mica discurs, la meva opinió, fals carisma, trumpisme, és una manera de fer les coses que l'hem de treure del bitx.
Li diré un últim nom, Messi. Se n'ha parlat molt aquests últims dies de Messi, amb Marc Síria, n'ha parlat també Víctor Font. Quin impacte va tenir Messi, la sortida de Messi al Barça, en negatiu o en positiu, i quin impacte tindria ara Messi tornant al Barça a jugar com a jugador?
Bueno, jo crec, Messi, jo crec que aquesta, la imatge del Messi plorant, doncs, va ser una imatge que ens va colpir a tothom, no? Al final, ahir deia Ricard Font amb aquesta reunió de Terrassa que amb una reunió familiar algú va criticar el Messi i ell va dir, escolta, això no t'ho permeto, perquè, escolta, és la persona que m'ha fet més feliç a la vida. I la dona li va dir, escolta, tu... Però això ens passa una mica a tots. Eh? La dona la tenim cada dia i el Messi, escolta, aquells moments Messi són moments que ens quedaran gravats a la història. Per tant, tenim una gran sort. És una sort, que ens ha tocat a nosaltres, que el millor jugador de la història és culer. És culer, va arribar als 13 anys i és culer, porta l'escut gravat a la cama, com diu el Víctor. I això és el més important, i abordant li hem de fer i facilitar les portes perquè entri. És una desgràcia que hagi trencat relacions amb el club o amb el president, perquè amb el club no s'ha trencat i el vam veure tots allà passejant per la gespa. Per tant, diguem-ne, per mi el tema Messi és el tema emocionalment que ens omple més a tots, i hem de fer tot el possible perquè jo crec que hi ha la voluntat de fer-ho, perquè des de tots els terrenys, el terreny més emocional, des del terreny més, diguem-ne, econòmic, des del terreny, diguem-ne, més de la seva personalitat i la seva possible influència al club, doncs estigui obert.
Però us consta que ell vol tornar a jugar al Barça per acomiadar-se de l'afició?
No ho sé. Això jo crec que els que han mantenit més el contacte amb tot això és el propi Víctor. Al final serà el que ell vulgui. Serà el que ell vulgui. Jo crec que ell considerarà qualsevol opció. És un tema més de la seva capacitat i del seu moment biològic. Veurem, ara tenim un Mundial per davant, veurem quin és el seu estat físic. A veure, una cosa és jugar regularment, em costa molt de veure-ho. Una altra cosa és, doncs, d'alguna forma, despedir-se del camp, doncs, amb els companys que l'han acompanyat a la seva vida, a la seva història, fer alguns partits, no ho sé. És un tema que jo crec que està obert, que en definitiva qui té que tenir la decisió és, evidentment, hi ha un component tècnic, no? I per això tenim aquest equip tècnic tan maco que hem incorporat, i té un component, sobretot, personal d'ell.
Jaume Guardiola, gràcies per haver vingut al Què t'hi jugues.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.